Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició a Eivissa i Formentera.
Bon dia. Es desbloqueja el trasllat dels residus d'Eivissa a Mallorca. El Consell de Govern ha aprovat avui una nova versió del decret de llei de mesures urgents per accelerar projectes estratègics que inclou la cobertura legal per fer el transport de les 85.000 tones de rebuig que s'acumulen cada any a les Pitiüses de Canaputxa a la incineradora de Sonreus a Mallorca. Aquesta nova versió ha estat possible després d'un acord amb Vox que ha demanat a canvi que no s'accelerin els projectes d'energies renovables a totes les illes. De seguida ampliarem aquesta informació. És divendres 5 de desembre. Avançam ara altres titulars del dia amb l'ajuda de Gemma Guasch i Felipe Ruiz al control tècnic. Les obres de la Casa de Valverde, en què es va esfondrar el sostre, no tenien llicència.
Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, tot i que s'havia presentat el projecte corresponent, encara no s'havia expedit el permís. Ara el consistori ha paralitzat els treballs en el transcurs dels quals es va esfondrar el sostre i va ferir dos obrers.
Es reobre el cas de la xaman dels famosos.
Va morir dins una sauna portàtil durant una festa a l'octubre de 2024. Inicialment es va determinar que havia estat una mort accidental, però la família ha aconseguit reobrir el cas gràcies a un anell intel·ligent.
I en esports, la Unió Esportiva Eivissa afronta una jornada complicada.
Els blaus visiten la nova Creu Alta, on espera el tercer classificat, el Sabadell, que encara no ha perdut a casa aquesta temporada.
I pel que fa al temps, avui tenim cel amb núvols, amb baixa probabilitat d'algun ruixat ocasional. La temperatura puja, la mínima se situa entorn dels 10 graus, la màxima serà de 17. El vent bufa del nord-oest, moderat, amb intervals de fort, amb ratxes que poden arribar als 60 o 70 km hora.
IV3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IV3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Ja ho dèiem abans, el Consell de Govern ha aprovat avui una nova versió del decret llei de mesures urgents per accelerar projectes estratègics que inclou la cobertura legal per al trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. El govern ha arribat a un acord amb Vox perquè li doni suport al Parlament i evitar així el bloqueig que es va produir fa unes setmanes. En total, es preveuen enviar les 85.000 tones de rebuig que s'acumulen cada any a les Pitiüses de l'abocador de Canaputxa a Sonreus, a Mallorca.
En aquest decret s'inclou en dues disposicions addicionals, una per donar cobertura legal al trasllat de residus i una altra per habilitar el pagament del govern al Consell de Mallorca de 50 milions d'euros per compensar els costos de la incineradora. Sentim Antoni Costa, que és vicepresident del govern.
S'habiliten un pagament de 50 milions d'euros en el Consell Insular de Mallorca per tal de, en essència, amortitzar les inversions que, parcialment, les inversions que en el seu moment es feren i que ara rebran també residus d'altres illes que evidentment no hi havien en el seu moment participat amb aquest finançament.
El govern no ha volgut parlar ara de terminis d'implantació del trasllat de residus perquè assegura que són els consells d'Eivissa i de Mallorca els que ho han de decidir. Va ser en la tercera conferència de presidents duta a terme a Eivissa quan es va acordar traslladar els residus de Canaputxa a Mallorca per incinerar-los. Estava previst que el pla pilot començés a l'octubre, però el problema va arribar amb la recerca de la fórmula legal que ho havia de fer possible. Un desacord entre els de Bascal i l'executiu en matèria de llengua en va provocar el bloqueig.
I el grup d'estudis de la natura creuen que és una bona notícia perquè, de fet, segons destaquen, no hi havia gaires alternatives més. El seu president, Joan Carles Palerm, assegura que s'ha de treure el material de l'illa mentre s'accelera la solució definitiva que entén que implica el tractament dels residus a l'illa. Palerm destaca, però, que també s'ha de treballar molt per mirar de reduir els residus que es generen a Eivissa. L'escoltam.
Sobretot treballar moltíssim per la reducció de residus, la reducció de la producció, per evitar al màxim el moviment de materials, en aquest cas residus, fora de l'illa d'Eivissa. Entenem que no hi havia altra solució, no? Dada la situació actual.
L'actualitat d'Eivissa i Formentera a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio.
Obrim plana de successos. Flor Bolini, coneguda com la xaman dels famosos, va morir dins una sauna portàtil durant una festa l'octubre de 2024 a Eivissa. Inicialment es va determinar que havia estat una mort accidental, però la família ha aconseguit reobrir el cas. Una de les proves, un anell intel·ligent que mesura les constants vitals i que permetria demostrar que els assistents a la festa van cridar a emergències 2 hores després de la seva mort. L'advocat considera que podria tractar-se d'un homicidi per imprudència greu per deixar-la entrar a la sauna i afavorir el consum de drogues. Una informació d'Helena Gregori.
Les converses extretes del telèfon de la víctima han estat claus per reobrir el cas. Vicente Monzo és l'advocat.
Existía también un flyer con 150 emoticonos en los cuales se veía, por ejemplo, una princesa Blancanieves esnifando tutsi. Este conjunto de pruebas, hicimos un escrito de reapertura de más de 57 folios y pusimos de relevancia que estas personas estaban mintiendo desde el primer momento.
Flor Bollini va ser trobada sense vida a la sauna portàtil que s'havia instal·lat hores després d'acudir a la festa. Sospiten que no estava sola.
Pudo pasar algo dentro de la sauna porque sabemos que Flor no estuvo sola dentro de la sauna, sino que estuvo con 2 personas más. De hecho, aparecen unas botellas, en concreto 3, y aparecen unas calabazas con un líquido que nunca se analizan, que són tremendament sospechoses.
Els assistents van cridar a emergències quan van arribar els agents. El cos l'havien manipulat. L'anell intel·ligent que duia la víctima ha permès determinar que va morir 2 hores abans que es cridés a emergències.
La mano izquierda estaba completamente llena de ambollas y en cierta manera calcinada, y ahí es donde estaba el anillo Oura Ring. De hecho, nosotros sospechamos que intentaron quitárselo porque sabían de las mediciones de este anillo.
Denuncien irregularitats durant la investigació. Tots els assistents varen declarar. El mateix es va presentar a Flor com que tenia problemes cardíacs i que cada 20 minuts anaven a la sauna per comprovar que estigués bé. L'advocat de la família considera que existeixen indicis que podria tractar-se d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.
I les obres en les quals es va produir un accident laboral ahir amb 2 ferits a Eivissa no tenien llicència, segons l'Ajuntament de Santa Eulària, tot i que s'havia presentat el projecte corresponent, encara no s'havia expedit el permís. Ara el consistori ha paralitzat els treballs, tant per la manca de llicència com per l'evident manca de seguretat.
En l'accident van resultar ferits lleus 2 obrers quan va caure el sostre de l'habitatge. Un d'ells va quedar blocat i va ser necessària la presència dels bombers. Els 2 ja han estat donats d'alta, un d'ells després d'estar en observació durant tot el dia d'ahir. Segons el consistori, l'any 2022 ja es van iniciar unes obres de reforma que ja es van paralitzar per no comptar amb llicència. L'empresa promotora va presentar llavors un projecte bàsic que va ser aprovat, però estava pendent del projecte d'execució que havia rebut requeriments per part d'Urbanisme. Cristina Turé, regidora d'Urbanisme de Santa Eulària.
Estaven executant unes obres sin el títol habilitante pertinente, por ello se procedió al paro de obras y precinto de las mismas y conllevará la tramitación de los expedientes sancionadores que toquen.
D'altra banda, els tècnics de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral van visitar tant ahir com avui la casa on es va esfondrar el sostre per poder fer un informe, però no hi han pogut entrar perquè els bombers els han indicat que hi ha risc d'esfondrament. També han notificat ja el cas a Inspecció de Treball. I més coses. L'autoritat portuària de les Balears espera poder aprovar el 2026 el pla que permetrà la construcció d'aparcaments subterranis al port d'Eivissa, tot i les passades inundacions. L'ENS preveu invertir 140 milions en diverses actuacions que es duran a terme en 5 anys.
El pla especial del Port d'Eivissa du un retard d'uns 3 anys. L'autoritat portuària asseguren que la tramitació entra en la recta final i que estarà aprovat de manera definitiva l'any que ve. Un dels projectes previstos és la construcció de 700 aparcaments soterrats entre el moll pesquer i l'estació de Formentera. Asseguren que les darreres inundacions al port no els han fet canviar d'idea. Escoltam Toni Ginart i Javier Sanz, que són el director i el president de l'APB.
No impide hacer el aparcamiento. Evidentemente no toda la zona donde está el aparcamiento necesita ser una zona de drenaje. Hay que hacer las actuaciones necesarias con colectores de drenaje para que pueda evacuar las fechas igualmente.
Pero la DANA nos ha dado una información importante, yo creo, ¿no? La DANA ahora mismo estamos en disposición de mejorar cualquier proyecto. O sea, el aparcamiento antes no la teníamos y seguro que la DANA dentro de X años igual vuelve otra vez, ¿no?
Un dels projectes que més inversió s'endurà dins el Pla Especial és la construcció d'una nova estació marítima per als ferris entre Eivissa i Formentera. S'ubicarà on es troba actualment la confraria de pescadors, que es traslladarà a un nou edifici al moll comercial. Escoltam Ginard de nou.
Son 140 millones de euros que están, la mayoría están en el traslado de la terminal de ferris a la zona de la actual dársena de pesca, que ahí hay mucha inversión condicionada a que se pueda mover la cofradía de pescadores al muelle comercial y se pueda construir la nueva terminal de ferris aquí en la zona.
També es preveuen inversions per al moll d'Esbotafoc, que s'ampliarà i s'hi implantaran punts perquè les embarcacions puguin connectar-se a la xarxa elèctrica terrestre i es redueixin les emissions i les remors, entre altres actuacions a la zona.
I parlem ara de la grip, perquè el Servei de Salut de les Illes activarà durant els mesos d'hivern 215 llits per respondre a l'increment d'ingressos per virus respiratoris. En el conjunt de l'arxipèlag, Eivissa és l'illa que aquesta setmana lidera la incidència de la grip amb prop de 60 casos per cada 100.000 habitants, el que suposa un inici de temporada més primerenc que la resta d'illes.
La segueix Mallorca amb uns 30 casos, Formentera amb 25 i Menorca amb una incidència del voltant dels 15 casos. El pla de contingència d'hivern per atendre l'augment de casos a l'hivern s'ha posat en marxa aquest mes de desembre. Suposa l'activació de 176 llits més a Mallorca, 20 a Menorca i 19 a Eivissa, a més del reforç dels equips professionals i la coordinació dels centres sanitaris i el 061 per agilitzar derivacions i evitar saturacions puntuals.
I consternació a Sant Josep per la mort de Pere Ribas, qui fou tinent d'alcalde i regidor progressista del municipi durant diversos mandats. L'Ajuntament de Sant Josep ha expressat el seu condol.
El consistori ha destacat l'actitud propera i dialogant de Ribas i la seva empremta reconeguda en àrees com vies públiques i obres. L'Ajuntament ha agraït la seva dedicació i esforç durant tants anys. També Esquerra Unida, a partir del qual formava part, ha lamentat la seva mort a les xarxes socials i ha destacat que sempre va mostrar el seu compromís social amb alegria. Ribas va néixer a Sant Jordi i va formar part dels pactes d'Esquerra amb responsabilitats al govern i a l'oposició durant molts anys a l'Ajuntament de Sant Josep.
I en esports, la Unió Esportiva Eivissa afronta una jornada complicada. Els blaus visiten la nova Creu Alta, on espera el tercer classificat, el Sabadell, que encara no ha perdut a casa aquesta temporada, Raúl Medrano.
No només no ha perdut, sinó que ni tan sols han encaixat un sol gol al seu estadi. L'Eivissa, però, arriba en un bon moment després de golejar l'Algeciras i trencar la seva ratxa de 5 partits sense guanyar. L'estat anímic és un altre, un conjunt blau cel que sap que si és capaç de guanyar Sabadell faria un bot gran a la taula i s'aproparia a la zona de playoff. Miguel Álvarez, però, tindrà les importants baixes per lesió de Bebé i per sanció de José Albert i Nacho per un duel que es disputa diumenge a les 4 i que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. També en directe a Esports 3 en joc, unes hores abans, a les 12, la Societat Esportiva Eivissa rep a Sant Rafel el Torrent. Els vermells tenen una gran oportunitat contra el penúltim de sortir de la zona baixa. I a la tercera federació, demà duel pel lideratge entre el Mallorca B i la penya esportiva Son Bibiloni. També demà el Cúdia Portmany i diumenge es disputen el Formentera Binissalem i l'Inter Eivissa Mercadal. Fora del futbol, a la segona divisió de futbol sala, el Gasifred rep demà a Blancadona el Tafa Navarrés. En acabar, al mateix escenari, l'Handbol Club Eivissa s'enfrontarà al Burgos, segon classificat de divisió de plata. I a la segona FEP de bàsquet, el Clas Sant Antoni visita la pista del Getafe.
I aquesta música que senten és part del concert que va oferir ahir a la nit la nova orquestra de cambra Ciutat d'Eivissa.
L'església de Santa Creu va omplir-se per escoltar la nova formació del Patronat de Música de Vila, que està dirigida per la prestigiosa violinista eivissenca Lina Tur. Un total de 18 músics, inclòs a la pròpia Tur, van interpretar tres peces de Corelli, Haydn i Mozart. El pròxim concert de la nova orquestra de cambra encara no està tancat, però seria d'aquí un parell de mesos, segons la seva directora.
I l'Ajuntament d'Eivissa commemora el centenari de la institució artística més antiga de l'illa. La banda Ciutat d'Eivissa, per celebrar-ho, farà un concert el pròxim dimarts 9 de desembre a les 21 hores al Teatre Pereira. És el lloc on el 19 de desembre de 1925 la formació va oferir el seu primer recital sota la direcció de Florenci Durany.
El concert titulat 100 anys de banda farà un recorregut musical i emocional per les diverses etapes de la seva trajectòria. La vetllada serà conduïda per Damián Boluda i comptarà amb la participació de Pere Prieto com a veu en off. A més, s'hi projectarà un vídeo commemoratiu amb els records i vivències de músics que formaren part de la banda en l'etapa dels populars concerts dominicals al Passeig de Vara de Rei.
I amb la música arribem a les 2:45. Bon cap de setmana i bon pont.